Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5. Us parla Cristina Cantal, notícies. L'UBET ha entregat els 2.019 euros corresponents a la campanya de les 2019 castanyes. L'entitat parla d'un bon Black Friday i ja té a punt el sorteig del viatge per les compres de Nadal. Sobretot posa molta il·lusió en el Music for Food del 21 de desembre. Aquest és el tema d'obertura de l'informatiu d'avui i ara repassem altres titulars de la jornada. La directora teatral Alicia Gorina tanca el cicle 1 novembre per a Víctor Català amb la seva conferència Solitud, una novel·la molt teatral, on explica detalls del seu projecte i repte personal, l'adaptació de Solitud al teatre. I demà s'inaugura el Mercat de Nadal, que s'allargarà fins al diumenge 8 de desembre. Una vintena de parades d'artesania, de productes locals i d'entitats escalenques ompliran la zona comercial. Com a novetat d'enguany, els paradistes no utilitzaran bosses de plàstic per contribuir en el projecte Desembossa't. Ara seguim amb la segona hora del FAR, que viatjarem cap a Galícia per parlar amb Basilio Otero, president de la Federació Nacional de Confraries. A l'interactiu coneixerem Good Karma Projects de la mà d'Albert Font i Jordi Oliva. L'agenda d'activitats d'aquest pont de la Puríssima i el preu del peix de Vilanova i la Geltrú tancaran el programa d'avui. Tot seguit a les 6 de la tarda, informatiu local de Ràdio L'Escala. I a les 7 al Next Vespre amb les veus de Lali Giné, Montse Manent i Juanjo López al control tècnic.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Sóc un esclau de l'expiració. Per amor a l'art m'he venut tots els caps de setmana. Per amor a l'art m'he begut la joventut. I hi ha qui es passa la vida aixecant murs, i d'altres ballen el so del diner brut. Per amor a l'art la nevera sempre es buida. Per amor a l'art passo fred davant la llar. Per amor a l'art sóc un yonqui d'escenaris. Per amor a l'art busco la felicitat. I hi ha qui es passa la vida aixecant murs, i d'altres ballen el so del diner brut. Hi ha qui diu que perdo el temps, i encara hi ha qui diu que perdo el temps fent cançons, fent cançons. I encara hi ha qui diu que perdo el temps, i encara hi ha qui diu que perdo el temps fent cançons, fent cançons. Tot i els alts i baixos mai t'he abandonat. La vida sempre em porta al teu costat.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Doncs comencem aquesta segona hora donant-li el nostre suport al senyor Akitoshi Okamoto. Akitoshi Okamoto és un jubilat de 71 anys japonès. L'Akitoshi Okamoto és un jubilat de 71 anys japonès que un dia, ara fa un parell d'anys, va comprar un terminal de telèfon mòbil a una companyia telefònica japonesa que es diu KDDI. I el senyor Akitoshi Okamoto, de 71 anys i jubilat, li van vendre un terminal telefònic pel qual podia escoltar la ràdio. D'acord? Quina és la sorpresa? Que quan va rebre el terminal telefònic no sentia la ràdio. I què va fer el senyor Akitoshi Okamoto? Doncs trucar a la companyia telefònica per demanar-li, sisplau, que li expliqués com podia escoltar la ràdio o, si no, que li donessin un terminal que li permetés escoltar la ràdio. I va trucar a la companyia una vegada, bueno, així 441 vegades en una setmana. De fet, va trucar a la companyia 24.000 vegades en dos anys, unes 33 vegades al dia. I la companyia ha decidit denunciar-lo a la justícia i ha estat detingut per un presumpte delicte d'obstrucció fraudulenta del negoci, que és el que la companyia diu que l'Akitoshi els hi ha estat fent aquests darrers dos anys. La mitjana és de, repeteixo, de 33 trucades al dia, que són més d'una trucada a l'hora. Es veu que l'Akitoshi, a la que volia escoltar la ràdio i no podia, agafava el telèfon, el terminal, suposo que tarifa plana, i trucava a la companyia per fer-los saber que, bueno, que estava disconforme i que volia sentir la ràdio, no parlar amb ells. Aquest cas, al marge de generar moltes simpaties entre bona part del país japonès, ha posat damunt la taula la necessitat i la responsabilitat de les companyies operadores d'informar informar millor i educar millor els seus treballadors en el tracte amb les persones grans i informar i educar millor a les persones grans en l'ús de les noves tecnologies. En tot cas, és una qüestió que estem seguint i de la qual esperem poder-vos donar bones notícies ben aviat. No és lògic que una persona de 71 anys estigui empresonada d'alguna manera acusada per voler exercir els seus drets, sobretot en un context on, almenys al nostre país, les companyies telefòniques, més que trucar-te, t'assetgen perquè et facis de la seva colla. Comencem la segona hora de programa. Estarem amb vosaltres fins a les 6 en punt de la tarda i comencem anant, si us sembla, cap a Galícia.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Venga, va, nos vamos a Galicia para cerrar semana. Ya sé, hoy es jueves, pero es que esta semana se cierra en jueves. Y lo hacemos para hablar de, bueno, del papel que juegan los museos en la popularización y el conocimiento del sector pesquero. Basilio Otero, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes a todo el mundo.
¿Cómo estás? Cerrando semana ya, Basilio.
Sí, estás cogiendo unos días, medio día suelto con la mujer y vamos a ver a unos amigos, siempre nos juntamos en este puente cuando podemos todos y bueno, vamos camino de juntarnos todos otra vez.
Que es una de las ventajas de estas fiestas, de estos puentes largos, ¿eh? Que nos permite...
ya te digo,
sí, señor. Oye, hemos sabido que, bueno, la lonja del AXE en A Coruña estrenará un proyecto de museización de la pesca. De hecho, no es la única. Yo sé que tú también en tu sector, en tu zona, tienes un museo, en tu cofradía. Es una buena herramienta, ¿no?, para explicar la pesca desde todos sus ámbitos a la gente que no la conoce.
Correcto. Nosotros no tenemos uno, sino tenemos tres museos. Tenemos la digitalización de todo el archivo histórico de la cofradía desde el año 1923, que es el año de su constitución. Y, por otro lado, tenemos un pequeño museo que tiene la Asociación de Rederas, que tiene sede aquí en las instalaciones de la cofradía, y tiene un pequeño museo con artes donadas por todos los que quisieran donarlas, los antiguos propietarios de barcos. Y luego tenemos un barco de bonito, un barco de los antiguos de madera, que el propio barco es un museo. En las antiguas bodegas donde venía bonito se hicieron los paneles que tenía para separar la bodega en trozos, se aprovecharon para colgar armas de pesca, y también el barco en sí es un museo, con lo cual no tenemos uno sino tres.
Ostras. Entonces, se puede ver, para entendernos, diferentes aspectos. La gente le gusta más, ¿no? Es una manera de popularizar, de divulgar, ¿no? Es una manera de acercar también a la gente, al que no vive la pesca, al sector pesquero, ¿no?
Correcto. Hacemos dos trabajos con esta labor. Primero, la divulgación de la cultura marítima, evidentemente, para saber con qué se pescan los pescados que comen a diario en sus mesas. Y luego también, por otro lado, también es algo importante, que es la diferencia de habitabilidad que había en un barco antiguo, como es el que tenemos aquí en Burela, a un barco de los modernos, que no tienen absolutamente nada que ver. Entonces es un poco para que vean la progresión. Para llamarnos la atención, que no es el oficio de marinero, no es lo que era hace solamente 30 años. Y bueno, y también para que sepan que cuando pagan lo que pagan por un pescado es porque vale lo que vale.
Ya. Fíjate, yo no sé si en Galicia ha pasado lo que pasó aquí en Cataluña. De hecho, hasta las Olimpiadas de Barcelona en el año 92, bueno, en esas Olimpiadas nos dimos cuenta de que vivimos prácticamente de espaldas al mar, ¿no? Entonces nos volvimos locos en Cataluña y empezamos a hacer todo lo que tiene que ver con la pesca, la navegación, el mar, la vela, etcétera, etcétera. Pero hasta el 92 prácticamente vivimos de espaldas al mar, y esto propició una pérdida brutal de cultura, de conocimiento, de tradición. ¿En Galicia se ha pasado lo mismo o habéis sido más listos?
Sí, ha pasado exactamente lo mismo. En Galicia estamos aprovechando ahora desde el año 2009 que estamos con los grupos de acción local del sector pesquero. Más en Galicia son muy activos los 8 que hay ahora mismo, antes eran 7. Yo mismo he sido presidente de un grupo de acción local desde el año 2011 hasta el año 2018, y con esos grupos lo que sí que estamos acercando es el mar a la gente, y sobre todo, y que hemos hecho mucho hincapié a los niños. Parecía mentira y daba un poco de vergüenza que los niños, ya no los niños del interior del Lugo, sino los niños de las propias ciudades y pueblos donde estaban situadas las lonjas, no conocían cómo funcionaban las lonjas, salvo que en su familia hubiera sido marinero. Entonces, eso es algo que no se puede permitir. Un niño tiene que saber cómo funciona una lonja, que al final son los mejores transmisores de la cultura, de lo que tú les digas. Entonces, lo que estamos haciendo es una, por ejemplo, una de las acciones que hacemos es marinero por un día en gallego, y es traer a colegios para que los vestimos de marineros con el traje de agua de los marineros, y bueno, les ponemos pescados vivos y los llevamos a la lonja para que sepan cómo funciona la lonja. Es decir, un poco adentrarnos en nuestro mundo, que es lo que nos hacía falta y que ha sido un poco culpa también nuestra. Hemos vivido, nosotros los propios marineros, hemos sido un gremio muy cerrado y que estamos dándonos cuenta de que tenemos que abrirnos a la población en general.
Y además es que se lo pasan bien y les gusta mucho. Parecía que esto de ser pescador era como algo como de antiguo, ¿no? Que quedaba como algo folclórico, y no es verdad. El trabajo de la pesca es un trabajo no solo con presente, sino con mucho futuro. Y es importante que ellos lo sepan, porque tienen ahí una posibilidad de trabajo que se le ha, que y que deben conocer.
Correcto, sí, así mismo es. No tiene presente y tiene futuro, por eso estamos trabajando en el mundo de la pesca, evidentemente, y luego es importante que ellos sepan que ese futuro puede ser parte de ellos. Además, con una particularidad, hay ciertas artes de pesca que hoy en día tienen unos sueldos envidiables por cualquier profesional de cualquier actividad, con lo cual, bueno, estamos intentando atraer a la gente a nuestro sector.
Pues a ver si lo conseguimos, Basilio. Oye, feliz fin de semana largo, que lo aproveches bien y nos hablamos la semana que viene, ¿te parece?
Cuando queráis, aquí estoy dispuesto a comunicarme cuando me funcione el teléfono. Últimamente el teléfono funciona cuando le da la gana y cuando le da la gana al propietario, que en este caso soy yo.
Nosotros no tenemos queja, o sea que tranquilo.
Perfecto.
Que vaya bien.
Buen fin de semana a todos y cuidado con la carretera, que hay muchos desplazamientos hoy.
Sí, señor, iremos con cuidado. Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Navega amb el Far.
I seguim parlant, en aquest cas, de projectes interessants que tenen a veure amb la recuperació del mar, la conscienciació, l'esport i moltes altres coses. Daniel, de quins projectes parlem?
Doncs mira, a nivell esportiu, perquè els fundadors de Good Karma Project són uns apassionats del surf. A nivell mediambiental, perquè fa pocs dies que han publicat a internet un documental que consciencia sobre els microplàstics del Mediterrani. I perquè tot plegat ho porten especialment a les escoles, però també treballen amb empreses per tal de que la contaminació al nostre mar, al mar Mediterrani, sigui el menor possible. Estem parlant de Good Karma Projects, com avançava, una ONG amb seu a la Costa Daurada, que formen el salouenc Jordi Oliva i el reusenc Albert Font de Rubinat. L'Albert avui ens acompanya als nostres estudis. Albert, què tal, com estàs? Benvingut al Far, bona tarda.
Hola, bona tarda.
D'aquí una estona també comptarem amb en Jordi, que sabem que està d'aventures en algun punt del món. Ara després entrarem en matèria. Good Karma Projects és... neix de dos amics que es coneixen des de la infància. Amb quin objectiu? Què és el que voleu transmetre, Albert?
Correcte. Bueno, Good Karma Projects, com deies, neix d'una passió més que res, una passió per l'esport i per la naturalesa, i el que es vol transmetre des de Good Karma és això, que un estil de vida respectuós amb el medi ambient i també amb nosaltres mateixos, amb les persones.
Mm-hmm. Aquest projecte quan naix i com naix? Perquè arriba després de moltes experiències personals tant d'en Jordi com teves, Albert.
Correcte. Com deien, és d'una passió. Jo i el Jordi ens coneixem des de petits, des que anàvem a preescolar. Hem estat durant molts moments junts, hem vam fer la carrera d'enginyeria junts i després ens vam separar. En aquells moments el Jordi començava a treballar en la indústria del surf, en la producció de taules, i jo vaig decidir viatjar una mica pel món en una experiència personal, que podem explicar un altre dia, potser. I, bueno, finalment, al retrobar-nos, el Jordi venia amb una idea, el Jordi havia vist el que era la producció de taules de surf, una producció amb un impacte mediambiental bastant elevat, els seus materials molt tòxics, i volia fer les coses d'una millor manera. Ell havia estat fent taules més ecològiques, amb materials més ecològics, però veia que aquell no era el camí, no? Que l'impacte que es podia aconseguir per aquell camí era més limitat, no? I volíem aconseguir que tothom fes les taules d'aquella manera. I d'aquí va néixer Good Karma Projects.
De fet, si hi ha un sector, hi ha un cliché que caracteritza la gent del surf, és precisament la sostenibilitat, la preocupació pel medi ambient, l'amor al mar, a l'entorn. Sembla contradictori, no? Que un món que es mou sobretot en aquests paràmetres acabi movent-se o desplaçant-se sobre elements tremendament contaminants.
Correcte. Al final nosaltres hem triat el surf no pel seu impacte mediambiental, no perquè siguem la pitjor indústria ni res, sinó ho hem triat per el que deies, no? Perquè els surfistes ja són unes persones més conscienciades de per si, i volem aprofitar per transmetre aquest missatge, no? De fer les coses millor. Ens trobem que realment molts surfistes no es donen compte de com estan produïdes les taules de surf, perquè mai s'ho han preguntat. I això també forma part de la nostra feina, no? D'informar, no? I donar aquesta informació perquè els surfistes, però també les altres persones puguin prendre decisions més acertades a l'hora de comprar o el que sigui. Mm-hmm.
En aquest sentit, vosaltres, abans apuntaves que en Jordi havia començat a treballar o que estava treballant ara fa uns anys en buscar la manera de fer unes taules de surf menys contaminants, més respectuoses en aquest sentit amb el medi ambient. Ho heu aconseguit, evidentment. Són taules de surf de fusta. Explica'ns una mica, perquè, clar, no estem habituats segurament a veure això. El plàstic és l'element principal. I no sé si també aquestes taules de fusta que heu dissenyat i que esteu utilitzant, tant tu com en Jordi, són pràctiques, per exemple, a l'hora de poder fer competicions, com, evidentment, suposo que passa amb els surfistes, o no només surfistes, parlem de qualsevol esport nàutic amb taula.
Mira, perquè ens entenguem, una taula tradicional de surf portaria un nucli de poliuretà. El poliuretà és un material de per si ja molt tòxic i no reciclable, i afegiríem fibres de vidre que les solidificaríem o els donaríem la força afegint-li una resina de polièster. Això seria una taula tradicional. Com veus, tant poliuretà, polièster, fibres de vidre, res sona gaire natural, no? Llavors, el següent pas, lògicament, abans d'aquestes taules hi havia les taules de fusta, molt més ecològiques, però que van quedar desplaçades per aquesta construcció pel seu pes. Una taula completament de fusta és més pesada que una taula de polièster. I sempre en el surf no es busca aquella flotabilitat amb poc pes per fer maniobres més arriesgades, més radicals i el que vulguis. Llavors ens vam donar compte que això, que tornar a la fusta era molt difícil, però sí que hem anat descobrint un primer pas, que seria canviar aquests materials que dèiem del poliuretà. El nucli de poliuretà el podem canviar, substituir per un nucli de EPS, poliestir expandit, que és un material molt semblant però que és reciclable. Mm. Amb això podem fer, lògicament, que al final de vida de la taula de surf es pugui reciclar, però el més important és tot el residu generat durant aquesta producció. Podem reciclar aquest residu, no? A part d'això, també tenim nuclis amb contingut reciclat, com bé podeu imaginar. I en l'EPS, a diferència del poliuretà, pots treballar amb una resina d'epoxi, a més d'una resina de polièster. I aquestes resines d'epoxi tenen unes versions biobasades, amb un 33% de contingut biobasat. El que, com deia, és un primer pas. Amb aquestes taules sí que hem aconseguit veure els mateixos nivells de performance, no?
D'especularitat, sí, no?
Correcte, que les taules tradicionals. Després, les taules de fusta segueixen allí, sí. I ara encara veiem uns híbrids, no?, entre fusta i nuclis d'EPS, que també estan sortint al mercat cada cop més forts.
Per tant, perquè tots ho entenguem, el primer que es fa és substituir el nucli no reciclable per un nucli reciclable, és a dir, que correcte, un cop la taula per la seva vida útil, aquest nucli es pot reciclar, i a partir d'aquí, uh-huh, el seu entorn també es recobreix d'una nova resina lleugera. Correcte. I que també sigui reutilitzable.
Correcte. Bueno, reutilitzable en un futur. S'està desenvolupant la tecnologia.
És a dir, el que fem ara és, diguéssim, acumular aquestes planxes per en un futur poder reutilitzar el seu material. Ho entenc bé?
Sí, més o menys. Vull dir, ara mateix les taules de surf et diria que no es reciclen. És un material, com deia, no? un composite, no? És una fibra de vidre amb una resina, el que és molt difícil de separar. Hi ha tecnologies, o sigui, manualment tu pots separar i reciclar el nucli, però la fibra de vidre i la resina sol la pots separar amb uns mètodes en els quals perdries el material. Llavors, ara sí que s'estan desenvolupant una resina, una nova mina, que faria que puguis reciclar els dos materials per separat, la resina i la fibra, i el nucli, lògicament, també.
Amb el mateix cost, és a dir, el mateix preu, o això, com passa amb moltes coses reciclables, es dispara?
És difícil de dir, perquè és una tecnologia en desenvolupament, però no són preus dispars. Vull dir, grans marques del sector estan apostant per aquesta tecnologia i s'estan fent proves.
És segurament aquest, Albert, un tema que moltes vegades queda en segon terme, no? Ens fixem en el propi esport i no pensem en tot el derivat al darrere. Una de les vostres missions en aquest sentit és, i abans parlàvem d'empreses i sobretot escolars, és portar aquest missatge sobre la necessitat de buscar que també, no només els esportistes com a persones, sinó també amb les eines, amb les taules, amb tots els materials que utilitzen, siguin més respectuosos amb els oceans i amb les mars. I en aquest sentit esteu treballant molt des de Good Karma Project amb les escoles, principalment, i amb, sobretot, aquelles escoles de vela, aquelles escoles, mm-hmm, de surf, per incidir des de petits, no?, la necessitat de fer un canvi de xip a la mentalitat. Aquesta també és una part de la vostra feina.
Sí, i tant. Bueno, com dèiem abans, no?, el surf, lo que és un esport que transmet molta llibertat, molt de contacte amb la naturalesa, i al final això també et fa desenvolupar unes necessitats diferents, no? Vull dir, tu te'n vas de viatge i l'únic que necessites és un banyador i unes taules de surf, i no necessites més, no? I jo crec que això va ser el que ens va fer també el canvi a mi i en Jordi, de veure les coses d'una altra manera, de veure que el respecte al medi ambient és en el dia a dia, no?, en cada cosa que fem. Vull dir, no necessitem tant i no hem de generar tants residus, tampoc. I llavors, bueno, veiem molt important en els temps que corren donar a conèixer aquesta opció als més petits, no?, que ara mateix, doncs, bueno, les grans ciutats predominen, les tecnologies les tenim molt, molt properes, i veus que hi ha cops que potser no estem tan en contacte amb la natura com hauríem, no fem tant d'esport com hauríem. Llavors, transmetre aquests valors a través dels esports com el surf o l'snowboard és una cosa que ens agrada molt.
Això ho heu fet a la Costa Daurada, però també a Galícia, per exemple, al nord de la península, on, evidentment, doncs, les condicions marítimes són bastant més propícies habitualment per la pràctica del surf.
Correcte. Sempre, bueno, som bastant flexibles, no?, com a organització, som petits i encara ens podem adaptar. Llavors, en cada cas, ho treballem d'una manera diferent. Lògicament, els nens d'aquí de la costa catalana no coneixen el surf com a esport, igual que, que la gent de Galícia. Llavors, bueno, a Galícia ja entrem, per exemple, si estem, vam estar el juliol fent tallers amb els surfcamps, que és on els nens van aprendre a fer surf, i vam estar al setembre en una competició de surf. Llavors, allí els temes que toquem ja són més específics, els hi podem ensenyar les diferents construccions de les taules de surf, els podem informar sobre les ceres que fan servir. De fet, vam estar fent un taller sobre com fer cera natural, no? La cera és un producte que nosaltres fem servir per replicar sobre la taula de surf i no relliscar, i normalment és basat en parafina, que és un derivat del petroli. Llavors vam fer uns tallers, no?, de com fer la teva pròpia cera natural per fer-te la tua casa amb cera d'abella, cera de soja i colofònia i oli d'oliva.
Això ho veu fer un taller per ensenyar a fer tot això, eh?
Correcte, correcte.
I vosaltres com ho veu aprendre?
Bueno, a base de contactes, coneixem gent que ven comercialment aquestes ceres i ens agrada, a base de col·laboracions més que res, vull dir, ens agrada molt el tema d'estar col·laborant activament, igual amb les taules de surf, no som nosaltres qui les fem, sinó que sempre estem envoltats de persones, no?, que es dediquen professionalment a això, i les ceres va ser el mateix.
Fem una cosa, ens aturem 3 minuts i seguim coneixent la vostra feina tot just després de 2:15, no marxis. Va.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Hola. ¿Qué pasa, Pegachina? ¿Cómo tenéis los cuerpos hoy? Soy Mari Carmen. ¿Dónde está mi hijo?
Mari Carmen, tu hijo está en...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Onda Rubinat, cofundador de Good Karma Projects, sobre tot el treball que estan fent a través del surf de conscienciació i de millora d'aquest esport en els materials que s'utilitzen per la fabricació de les seves planxes.
Estàvem parlant sobre les qüestions relacionades amb els escolars, ens queda també parlar sobre les empreses, Albert, perquè tot i que sou una ONG, sí que no direm sou una consultoria, perquè no ho sou directament, però sí que treballeu en projectes oberts, no?, per anar millorant també la indústria del surf en aquest sentit.
Sí, de fet, és una cosa que nosaltres consideràvem molt important. No ens volíem quedar sol en el tema de comunicar, de conscienciar, que és un procés molt lent però també necessari. Des de l'experiència que teníem volíem aprofitar-ho i volíem ajudar a les empreses a avançar. En aquest sentit, tampoc, com molt bé dius, no som una consultoria en la que estarem ajudant directament a una empresa en les seves necessitats personals, diguéssim, sinó que ho plantegem com uns projectes de col·laboració en els quals volem analitzar quin és el problema que afronten totes aquestes diferents empreses i trobar solucions comunes que es puguin aplicar a totes elles.
Mm-hmm. Per tant, solucions que abans estàvem parlant de tota aquesta indústria, al final també, mm-hmm, del món del surf, que ha anat millorant, que ha anat canviant i que s'ha anat transformant i també doncs, intentar cada cop anar avançant. Segurament, Good Karma Projects, això és una part també una mica passional, no?, m'imagino, perquè us agrada el món del surf. Hi ha un altre tema en el món de la conscienciació que vau experimentar tot just fa poc més d'un any. Vosaltres sou apassionats de la mar, ja ens ho heu dit, i vau estar fent una... habitualment feu una travessa entre Salou i Mallorca, exactament al Port de Calvià, que és la travessia que va fer el rei Jaume I, i per tant és una travessia molt que es fa anualment des del Club Nàutic Salou. I enguany va haver alguna cosa que va canviar... va canviar alguna cosa en aquesta travessia, perquè va ser una mica com la llum que ha donat més projecció, segurament, a la part més de conscienciació de Good Karma Projects.
Sí, l'any passat tornàvem a participar en la regata. En aquest moment, Good Karma ja estàvem a tope, no? Estàvem fent molts projectes, moltes accions... I se'ns va ocórrer la idea, de fet se li va ocórrer al meu company, el Jordi, d'aprofitar aquesta regata per fer una recollida de microplàstics, per mirar, analitzar, no?, quina era la quantitat de microplàstics que teníem al Mediterrani.
Jordi Oliva, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
I quants plàstics veu recollir, o quants tipus de plàstics veu recollir, ho heu sabut mai o no?
Sí, nosaltres... Veure, al final, l'objectiu era doncs, donar visibilitat al problema aquest que hi ha, no, diguem que és un problema invisible, no, a l'ull, i bueno, al final el que vam trobar va ser doncs, una densitat d'uns 100.000 microplàstics per quilòmetre quadrat de mitja, i al final el microplàstic és tot tota la resta de plàstic que sigui més petita de 6 mil·límetres. Llavors, van de microfibres de la roba, peces d'envoltoris, pues, típica bossa de típic packaging que s'han anat desgastant i s'han fet més petit per efecte del medi, i al final pues, qualsevol plàstic que acaba en el mar per aquest mateix efecte del sol i del medi que l'envolta, doncs s'acaba convertint en un microplàstic, i aquesta va ser la finalitat i l'objectiu del documental.
Parlem d'un documental, ara entrarem en aquesta qüestió, perquè primer la idea era, doncs, aprofitant aquesta travessia, doncs, recollir aquests microplàstics, fer un estudi. Com vau fer, Jordi, per poder-los recollir? Quin aparell vau utilitzar per tal de fer-ho?
Doncs nosaltres es van basar en els dissenys de... L'aparell és una manta tral, que se li diu. Bàsicament és com, diguem, com un planejador que va sobre l'aigua, i va recollint amb una red, com una red de rastre en superfície, doncs va recollint tot el que queda en superfície, ja sigui matèria orgànica o inorgànica. Llavors, ens vam basar en uns dissenys que ja existents i els vam readaptar per poder anar a major velocitat i poder seguir competint a la regata.
Per tant, que d'alguna forma no interferís la part de fer aquest treball mediambiental amb la pròpia regata, que al final no deixa de ser una competició. Tot i això, em sembla que aquest passat any, quan vau fer aquesta travessia per poder fer documental i tota la investigació, us ho vau prendre des d'una altra perspectiva, no?, si no m'equivoco.
Sí, al final, bueno, diguem, diem lo que ho vam redissenyar per poder anar a més velocitat, però també sabíem que en el moment que comencéssim a fer l'estudi, estem parlant d'un aparell de les dimensions que té, doncs, un metre i mig d'ala, per ben bé un metre, i allò lastra molt, vull dir, allò, al moment que ho llançàvem a mar, ja sabíem que anava a frenar el barco i que no, i que deixàvem de competir. Era més que res per això, donar aquesta visibilitat.
Anem a parlar d'aquesta visibilitat, perquè al final aquesta travessia i aquesta, bé, diguem-ne, doncs, recollida de microplàstics per analitzar-los, això ho teníeu ja decidit, ja havíeu pensat l'estiu de l'any passat que ho volíeu fer, i abans, Albert, abans de començar a xerrar, que la part del documental apareix de casualitat, remotament, amb una conversa al cotxe amb el que ha estat el director del documental Mediterràniamente Plástico, no?
Sí, correcte. Bueno, l'anècdota va ser que nosaltres ja estàvem incubant la idea, no?, de fer aquest estudi, però també ho volíem, perquè al final, vull dir, es poden fer moltes coses que si no s'ensenya, si no es comparteix, si no es mostra, no tenen, moltes vegades queden en un principi d'aquest impacte que es busca. Llavors, jo estava viatjant per França amb la furgoneta quan estava surfejant el passat estiu i vaig, bueno, per tal de tornar fins a Tarragona, vaig publicar per BlaBlaCar que tornava des de Biarritz fins a Barcelona. I el Joe de la Santi va ser qui va optar a la plaça que estava BlaBlaCar per deixar-me en furgoneta, i des del trajecte de Biarritz a Tarragona, doncs li vaig comentar la idea que teníem, el projecte que teníem en marxa, i ell es va involucrar des del minut zero, i es va decidir a ajudar-nos i fer el documental per poder-ho compartir.
Un documental que ha servit no només per donar-hi un format o donar-hi una presentació a la feina feta, sinó que ha corregut per molts llocs, és a dir, ha recorregut a diferents festivals, no? Sembla que se'ns ha tallat la trucada telefònica, ho estem comprovant. S'ha tallat la trucada... Sí. No sé si Albert...
Sí, que li podem...
Sí, sí, tant. Sí, de fet, el documental el vam estrenar el juny d'aquest 2018 i des de llavors l'hem estat movent en diferents esdeveniments de forma privada, que diguem, sempre ha sigut entrada gratuïta i tot, però bueno, l'hem utilitzat com una eina, doncs, això, per organitzar quedades, per aprofitar i passar-lo per diferents festivals, i va ser ara el 7 de novembre o el 8 de novembre, si no m'equivoco, que el vam llançar online a YouTube, on tothom el pot veure i disfrutar.
Aquest vídeo
sí,
que està...
Permeteu, ho dic perquè tenim recuperat en Jordi ja, ara ja ens escolta Jordi, estàs per aquí,
Sí, estic aquí.
Va, d'acord, endavant, Daniel, perdona.
Anava a dir que aquest documental ja està publicat a YouTube, tot i que seguirà estant present en alguns festivals i algunes trobades, però vaja, que la gent ja pot veure una mica aquesta investigació que vau fer, aquest treball de camp, al final, aprofitant la travessia, aquesta regata. Quines conclusions en traieu des de Good Karma Project sobre la contaminació respecte especialment a aquelles mars que coneixeu també vosaltres pel fet de que heu estat surfejant?
Vinga, Jordi.
Doncs... Vale. Doncs, bueno, al final, bueno, primer de tot és això, ens vam donar compte, no, parlant i exposant i compartint amb la gent que la problemàtica de les illes, de les famoses illes de plàstic del Pacífic i dels diferents oceans, els coneixen molt, però que d'aquí del Mediterrani, sent un dels mars més contaminats del món, no se'n sap tant. Inclús la gent que vivim i disfrutem davant d'aquests preciós medi, no, molts no sabien això. I llavors també era, per altra banda, el tipus de contaminació, que al final molt del que vam trobar era plàstic d'un sol ús, no? Llavors, bueno, diguem que el documental tanca amb diferents, bueno, divagacions, comentem una mica diferents formes d'atacar el tema, però bàsicament començant per reduir el nostre consum diari d'aquests tipus de plàstics, ja estem donant un pas molt gran. Llavors ja no, nosaltres directament no parlem de reciclatge, no parlem d'altra cosa, sinó de reduir i de pensar conscientment com vivim, no? Quin és el nostre impacte diari.
En aquest sentit, com a conclusió podríem dir que la contaminació al mar Mediterrani, dèieu que més o menys hi ha uns 100.000 microplàstics per cada quilòmetre quadrat. Clar, pensem que quilòmetre quadrat és una superfície bastant gran, però no deixa de ser una contaminació considerant aquest sentit, parlant només de microplàstics. Però haurem de parlar de tots els plàstics i la resta de deixalles que hi ha, malauradament, als nostres mars, però és una xifra que posar-la damunt la taula pot permetre començar a parlar-ne, no?
Sí, sí. És comparable, com deia el Jordi, a les densitats que es troben a les illes de plàstic. És a dir, les illes de plàstic normalment veiem imatges on sembla, no, tot un mar de plàstic per al que podem caminar per sobre, però no sempre és així, no? Dependrà de les condicions meteorològiques, sinó que les illes de plàstic es medeixen per la densitat que s'hi troba. I, com dèiem, aquests valors són similars, són comparables a aquestes illes.
Escolteu una cosa, de fet aquesta és una qüestió que ha anat evolucionant des que vosaltres veu fer el documental fins a dia d'avui. Hi ha hagut una conscienciació social, jo crec que molt destacable, molt remarcable. Ha canviat en alguna cosa? És a dir, el documental en si mateix, esperem que així sigui, ja sé que vosaltres no, però ha quedat superat per la realitat o amb un any i escaig estem allà mateix?
Per exemple, la dada que nosaltres apuntem al final del documental, que és que es llencen anualment 9 milions de tonelades de plàstic als oceans, es coneix que a dia d'avui ja se'n parlen de 10 i de 11, per exemple. Vull dir que la cosa segueix a l'alça, per exemple. Són dades que, clar, nosaltres vam compartir en un moment. El moment que va començar, que vam llançar la idea, eren 8, al moment de gravar eren 9, avui són 10, i clar, doncs això són... Diguem que la realitat cada dia va més en aquest sentit.
Sí, jo crec que podem veure una creixent conscienciació, no? Veiem que la gent cada cop està més preocupada. Ara tenim la CIMA a Madrid, sobre el canvi climàtic. I ho veiem als plàstics, ho veiem constantment en la televisió, ho veiem constantment, ho sentim a la ràdio, a tot arreu. Ara jo crec que el que falta és passar a l'acció.
És a dir, que deixem de parlar... Bueno, el que s'està fent aquests dies de la cimera del clima, no? Molt reunir, molt parlar, molt prometre, però a l'hora de la veritat, mesures que s'implementin de veritat, fins ara no en tenim cap. Es tracta d'això una mica, no?
Sí, sí, tant. Vull dir, crec que està molt bé que... Bueno, lògicament és supernecessari que els governs se posin en el tema, ho treballin i decideixin coses, però nosaltres tampoc podem estar esperant a que algú ho solucioni, no? Cadascú de nosaltres ha de fer tot el que pugui i serà la suma de totes aquestes petites accions, no?, que crearan aquest canvi.
Al final aquesta visió, aquesta proposta... també del documental Mediterràniamente Plástico, que podeu veure a la web de Good Karma Projects, ho hem de dir, com dèiem. Primer he estat rondant per aquests festivals, especialment també en trobades de surf. També estareu a Bilbao, si no m'equivoco, a principis 2020,
gener, sí.
Correcte. Però a part la gent ja el pot visualitzar a la vostra pàgina web. Ha estat una mica com la vostra, també una mica de projecció, no? Perquè altra gent que no sigui només de l'àmbit del surf us conegui. Quins projectes, Albert, teniu, tant en Jordi com tu, com la resta de col·laboradors que us donen suport a la vostra ONG per seguir promovent aquesta voluntat a nivell esportiu, evidentment, però també en aquesta conscienciació mediambiental? Què esteu treballant de cara al futur, tenint en compte que esteu dedicant-vos plenament a Good Karma Project, perquè fins fa un temps compagineu les vostres feines, ara ho esteu dedicant al 100% al projecte.
Sí, tant. Aquest 2020 pinta molt prometedor, tenim moltes ganes de ja començar. Per la part de documentals, bueno, sempre ens agradaria fer-ne algun més. Trobem que és una eina molt, molt interessant i molt, que funciona molt bé per comunicar un missatge. Però més en el dia a dia treballarem molt fort en el projecte educatiu, el que dèiem, el projecte en les escoles i també en diferents àmbits, vull dir, arribar al màxim de nens possible. Tenim el projecte de conscienciació general de la societat, en el qual estem organitzant diferents esdeveniments, com neteges de platja, en aquest cas el documental també entraria, i hem estat fent altres tallers. I sobretot també en la part del projecte que nosaltres liem, el Right and Respect, que és la combinació, no, d'aquesta conscienciació amb el que és el nostre esport, crear molta informació molta informació d'ús, no?, pels surfistes, que puguin entendre millor el que hi ha en les seves taules, el que passa quan viatgen, el material que utilitzen i tot això.
Doncs, Albert, ha estat un plaer donar visibilitat a aquest projecte. També amb en Jordi. Jordi, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Que vagi molt bé.
A vosaltres, moltes gràcies.
Cuida't, fins després. I molta sort a Good Karma Projects en els propers projectes. Que vagi molt bé.
Gràcies.
Moltíssimes gràcies, doncs.
A reveure.
Vinga, a reveure.
Segueix la llum del far. L'agenda del cap de setmana.
Va, no ens movem de Tarragona. Daniel, què podem fer aquest cap de setmana per aquí a Tarragona?
Doncs aquest és un cap de setmana en què segurament hi haurà moltes propostes cinematogràfiques nadalenques, però això us proposo La Independent, el Festival Cinema Rec, que celebra aquesta setmana a Tarragona Ciutat. A Cambrils estan de festa major de la Immaculada, aquest cap de setmana serà el cap de setmana principal. A la Pineda, si el temps ho permet, hi arriben, començaran els pessebres de sorra a la platja de la Pineda, com dèiem. A la Cala, a l'Ametlla de Mar, doncs d'aquí una estona s'inaugura el primer mercat de Nadal, que es fa al municipi amb comerços i entitats. I a la part gastronòmica, al Serrall, al barri mariner de Tarragona, fideuada popular dissabte a favor de la Marató de TV3, tiquet de 3 euros. A Salou és el darrer cap de setmana de les jornades del Calamar, i a l'Hospitalet de l'Infant, ruta de tapes, tapa i quinto, 2,50 euros. Vaja, que entre propostes nadalenques i gastronòmiques anem ben servits.
Gràcies, Daniel. Bon cap de setmana. Fins a propera.
Bon cap de setmana.
I a les Terres de l'Ebre, fires, no, Lluïsa?
Doncs sí, efectivament, aquest matí, tot i la pluja, obert portes la 59a edició de la Fira Ramadera i de Maquinària Agrícola, Fira de Mostres d'Amposta, que es podrà visitar fins al proper diumenge. A més, Tortosa oferirà des de demà i també fins diumenge la Fira de Nadal al nucli antic. També el nucli antic, en aquest cas de Tivissa, acollirà una nova edició d'aquesta Fira de Nadal, que no només serveix per a comprar regals i detalls, sinó que, a més, gaudeix de moltes activitats. La Fatarella oferirà aquest cap de setmana la 21a Festa de l'Oli per presentar, com diuen ells, el primer suc d'oliva de la temporada. També interessant la presentació del conte editat per Òmnium Cultural Un bosc ple d'amor, de Jordi Cuixart, amb il·lustracions de l'ebrenc Ignasi Blanc. Es va presentar a Barcelona, doncs demà divendres arriba a les Terres de l'Ebre, concretament a la Biblioteca de Roquetes. I per acabar, doncs, com sempre, amb un gust de boca, recordem que continuen en marxa les jornades gastronòmiques de Llagostí a la Ràpita, de la Clementina d'Alcanar i les de l'Ànec a Deltebre.
Bon cap de setmana, Lluïsa.
Igualment.
I a l'Empordà, Cristina.
Doncs moltes propostes nadalenques, A l'Escala tenim mercat de Nadal del 6 al 8 de desembre, amb tallers d'escrap, activitats familiars, a l'Alfolí de la Sal, concerts, ballades de swing, però a Palamós també s'entren amb les Nadales. Està el Descobrim la Música aquest dissabte a 4:45 de la tarda al local de Càritas, on es parlarà dels originals en català més conegudes. El MAC Empúries, taller familiar d'arqueologia, el dissabte a les 11 del matí. I si us acosteu a Torroella de Montgrí, aneu al Museu de la Mediterrània a visitar el pessebre gegant de Josep Mir. És una atracció per a grans i petits. I si el que teniu ganes és de menjar bé, us n'aneu cap a Pals, perquè hi ha 6 restaurants del Carmany Gastronòmic que han engegat la 5a edició de la campanya gastronòmica de l'Angula del Ter. Per tant, per llepar-se'n els dits. Que tinguis un bon pont, Cano.
Igualment, Cristina, a tu i a tota la gent de l'Empordà, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Adéu. I a Barcelona, al Maresme, Isabel, què podem fer?
Doncs dissabte dia 7 es fa l'encesa de llums de la primera fira de Nadal del Port Vell. La Fura dels Baus serà l'encarregada de donar el tret de sortida a aquesta fira, una fira que podrem visitar fins al 5 de gener. I diumenge, dia 8, el Museu Marítim ens convida a l'activitat per conèixer drassanes i galeres destinada als més petits, nens de 5 a 12 anys, a 11:45 del matí, una activitat pels més petits per enfonsar-se en el fons marí. Aquestes són les activitats que us porto i que passis un bon pont, Cano.
Igualment, Isabel, bon pont. Gràcies.
A tu.
Adéu. Ivan, un minut, propostes des del Garraf.
15 segons.
Sí, poc, però som-hi. Va, un parell d'activitats, com per exemple la Fira de Santa Llúcia de Vilafranca, una fira que comença avui mateix i que s'allargarà fins al 22 de desembre. Ocuparà la Rambla de Nostra Senyora de Vilafranca, tot amb casetes de fusta i actuacions musicals. Finalment, també vull dir que el Far de Torredembarra es torna a obrir al públic. Es faran visites guiades durant tot el pont a partir de demà en horari de matí i tarda. Per un preu només de 3 euros podrem pujar al Far de Torredembarra, que per cert és el més alt de tot Catalunya.
Ara sí. Gràcies, Ivan. Espera't un moment, no marxis, anem a fer el preu del peix, va.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
Doncs a quin preu s'ha venut el peix avui, Ivan?
I acabem la setmana baixant cap a la confraria de pescadors de Vilanova i la Geltrú, en una setmana on sembla una mica complicada per les confraries del país. Allà ens espera, com sempre, en Josep Egea, el venedor de la confraria. Josep, molt bona tarda.
Bona tarda.
Setmana complicada o no per Vilanova?
Pues sí. Dilluns, dimarts, bé, tot normal. Ahir, un temporal fort, fortíssim. Evidentment, res de peix blau. I només va haver-hi un valent, una barca d'arrossegament que va sortir per vendre per la tarda. I avui, aquest matí, una altra vegada, desgraciadament, res. Les embarcacions d'encerclament a la nit no han pogut sortir. I aquest matí, pues, hi ha 8 o 9 barques d'arrossegament treballant.
Per tant, tenint en compte el tipus de temporal que hi ha, un temporal que no para de ploure, que hi ha vent, fortes ratxes de vent, entenc que tampoc és tan dolent per la confraria. Hi ha algunes barques fins i tot que han sortit a feinejar avui.
Sí, avui han pogut, però ja, ahir no va haver-hi res. Uh-huh. I és una llàstima perquè dimarts les embarcacions d'encerclament, que feia bastants dies, per no dir setmanes, que no trobaven gaire peix, van portar bastanta sardina i força seitó, i es pagava a un preu força interessant, i, pues, setmana trencada. Llàstima, perquè amb el temps que feia que no teníem força peix, aquest temporal, pues, ens ho ha enviat tot a Norris, de moment.
Perquè ens fem una idea com s'estava venent aquest peix blau que comentaves.
Pues, bueno, el seitó el dilluns n'hi va haver-hi poc, van ser els primers que van trobar, i es va vendre, tenint en compte una cosa, que ara ja hi ha confraries que ja estan a l'aturada biològica, també. Llavors el temporal ja afectava tot el sur, abans de que ens arribés a nosaltres, per tant la zona València i Andalusia ja estava castigada, i les barques d'allà no agafaven peix. Llavors el dilluns el seitó es va vendre sobre 50 euros la caixa, i el dimarts entre 40 i 30 euros la caixa, que està força bé pel peix que és. I entre pitus i flautes van haver-hi unes 1.700 caixes, vull dir que va ser unes captures força interessants.
I com veig, també de nou a l'atxa, però també altres espècies, això sí, poca gamba, eh?
Poca gamba, i menys n'hi haurà aquesta setmana, perquè clar, ahir no n'hi va bé, i avui les barques que són pescant no han anat a la zona de la gamba. Potser n'hi haurà una que s'hi acostarà, però a la zona de la gamba encara hi ha molt de temporal. Llavors s'han quedat a pescar més de terra, i gamba difícilment avui n'hi haurà. Es nota que tot arreu és mal temps, es nota que no n'hi ha gaire, perquè el dimarts encara ens falten 20 dies per arribar a Nadal, i el dimarts el llotge ja es va pagar a 100 euros la gamba grossa.
Déu-n'hi-do. Ja comencen a haver-hi preus de Nadal, eh?
Sí, però és, en aquest moment és més per això, no? Encara que no sigui el Nadal, evidentment no hi ha aquesta espècie, i, bueno, els que en necessiten la paguen una mica més del que seria habitual, perquè n'hi ha molt poca.
Tot i això, també, molt bé el lluç, molt bé el moll, l'aurada també ha destacat aquesta setmana, per tant, no ens podem queixar massa, eh?
No ens podem queixar, la veritat. Va ser una setmana de bon temps, i fora de... entre la sardina i la latxa, bueno, es va anar també fent unes captures curtes, però es va anar a haver-hi peix, i la resta d'espècies dintre d'una normalitat.
Escolta, Josep, recordo fa unes setmanes parlava amb el contramestre del Club Nàutic Vilanova, i em deia que aquest tipus de temporal, el temporal de Llevant, és un dels pitjors i dels que més afecta aquí a la costa de Vilanova. No sé si a vosaltres també a la confraria ho noteu, això.
Bé, bueno, en aquest cas ha sigut, és molt fort, d'això, però potser moltes vegades per... A vegades el que passa que ara ens vindran 3 dies de festius. Si, per exemple, ahir va haver-hi el temporal fort, avui continua, demà es pogués sortir a pescar, segurament s'agafarien espècies de les que s'anomenen peix de remenada, el peix d'escata. Podrien haver-hi orades, dèntols, pagells, sars, molt de peix d'aquest tipus. Ah, clar, ara ja fins dilluns que el temps millorarà, això es quedarà amb no res. Tot i així, el que és per la navegació aquí, per les barques de pesca, el que més molesta és el temporal que se'n diu de migjorn.
De migjorn.
Perquè, sí, perquè llavors, per entrar al port, les onades no venen ni d'esquena ni de cara, venen de costat. I llavors és molt dificultós entrar a port havent-hi el temporal de migjorn.
En tot cas, aquest el portem una mica millor. Josep, la previsió per la resta de la setmana és, suposo que serà la mateixa. De fet, vosaltres també us atureu demà, oi?
Sí, exacte.
Aleshores, ja fins tarda... dilluns no tornem a treballar.
Correcte. En principi, sembla que és bastant de bon temps, però vist el que hi ha, ja no pot ser previsions a l'aire a llarg termini, perquè se't presenten aquests temporals i no. Però, en principi, la cosa va a millor.
Però, de fet, jo recordo, la setmana passada quan parlàvem ja ho anunciaves tu, que aquesta setmana seria complicada pel temps.
Sí, afortunadament o desgraciadament, avui en dia els serveis meteorològics funcionen força bé i pots fer petites previsions, no? Que després la cosa sigui exactament el que diuen o no, però l'han encertat del tot.
En tot cas, Josep Egea, venedor de la Confraria de Pescadors de Vilanova, en parlarem la setmana vinent per veure com comenceu la setmana i que vagi molt bé.
Moltes gràcies i bona tarda.
Bona tarda, a reveure.
Molt bona tarda, també bona tarda a tu, Ivan, i bona tarda a tots els oients que ens heu estat seguint al llarg d'aquest programa i d'aquesta setmana. Posem punt i final al far d'aquesta primera setmana completa de mes de desembre. Demà festa, tornem dilluns amb ganes de tornar a aixecar passió pel mar. Fins aleshores.
Per què és tan important l'etapa dels 0 als 6 anys? Com puc saber què necessita el meu fill? Què li puc regalar ara que s'acosta Nadal?
El Montessori Palau Montgrí us ofereix la xerrada El millor regal de Nadal, la màgia dels primers 6 anys de vida, a Casa Pastors de Torroella de Montgrí.
Dijous 28 de novembre, a les 6 de la tarda, respondrem aquestes preguntes i moltes més. Places limitades, inscripcions gratuïtes a montessoripalaumontgrí.com.
I el 4 i l'11 de desembre, 5a edició de la Rebuda del Nadó.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses. Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Un detall, un regal, un nom he oblidat. Penso en tu. Vine a Perfumeria Esteica. Descobreix les noves fragàncies, cosmètica, complements. Et captivaran. I si tens dubtes a la teva elecció, deixa't assessorar per professionals. Per a ella, per a tu. Perfumeria Esteica, a Torroella de Montgrí, Palafrugell i l'Escala. Bones festes.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca o planificar el cap de setmana... Tu, què fas? Setmanari de l'Alt Empordà. La informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi ha moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a les 9 i divendres a les 10 del vespre a Ràdio L'Escala.
A L'Escala, peix de l'escala.
Pregunta-li al mar, que ella respondrà. No et faci vergonya, pregunta-li al mar.
Quan vagis a la peixateria, compra peix pescat a casa. Reclama el peix etiquetat a l'escala. Aquest és un missatge de la Confraria de Pescadors de l'Escala.
Quan vulguis no equivocar-te, pregunta-li al mar.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.